James Halliday vio el futuro.
Almón es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almón es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Al programa d'avui parlarem d'una tecnologia que, si bé fa ja temps que està funcionant, és encara una gran desconeguda per la majoria de persones i, si més no, és desconegudes o són desconegudes les seves aplicacions. Estic parlant d'una tecnologia que és la base, el fonament de les criptomonedes, que té relació amb la intel·ligència artificial, amb la Internet de les coses i, per suposat, amb els famosos NFT que tan de moda estan ara. Una tecnologia que ens permetrà augmentar definitivament la seguretat de les nostres transaccions, que podrem utilitzar plataformes descentralitzades, podrem fer contractes intel·ligents, una tecnologia que és també la base del metavers. En definitiva, estic parlant del futur. Estic parlant de la blockchain o la cadena de blocs. Bé, doncs, per parlar de la blockchain, o si ho diem en català, per parlar de la cadena de blocs, la nostra convidada d'avui és la Montse Guàrdia. La Montse és enginyera superior en telecomunicacions, màster en gestió amb més de 23 anys d'experiència en direcció d'àrees de tecnologia de la informació i operacions. És cofundadora i actual CEO de Big Onion, ha estat directora general del Consorci en Blockchain Alastria fins finals de l'any 21 i actualment és presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC. No segueixo perquè esgotaria el temps del programa llegint la bio o el currículum de la Montse. Montse, res més. Benvinguda al Món és Digital.
Moltes gràcies. Un honor estar aquí amb tots vosaltres.
Un honor tenir-te a tu aquí. Vinga, avui parlarem de la blockchain, paraula que tothom ha sentit ja 10.000 vegades i que més o menys sabem de què va, però potser el primer, abans de saber per què serveix i quins beneficis té, seria definir-la. I una definició el més planera possible, que entenguem què és i quins avantatges té. Vinga, endavant.
La definim, jo la defineixo, i per començar, és una paraula tecnològica, no? La cadena de blocs en si és una arquitectura digital a sobre d'internet, no? Sabem que és internet? És ampli també el concepte d'internet. Pues el concepte de blockchain és ampli també, perquè és una tecnologia de telecomunicació, o sigui, ens connecta a tots d'una forma descentralitzada o distribuïda i sobretot serveix per fer coses molt, molt potents, que és connexió entre màquines de forma segura, fiable i immutable. I això ja ho parlarem, ho anirem parlant, Tomàs.
Sí. Doncs comencem i si em permets, no sé, si no és bo, doncs em corregeixes. Un exemple així de lo que podia ser la blockchain molt, molt, molt a la pata a la llana seria un llibre de comptabilitat, un llibre de fulles fixes clavades amb la qual anem fent registres que en teoria, si no esborrem, que no podem esborrar perquè ho fem amb tinta xina, i si no arrenquem una pàgina, però és bastant més que això, no? Però explica'ns això d'aquesta immutabilitat, que això és una cosa importantíssima. Després parlarem de la descentralització, que és més important encara.
Mira, precisament el que acabes de comentar és cert, i em centraré en, hem dit cadena de blocs, no? Em centraré en el bloc, no? Com bé dius, això seria com escriure, no? En un llibre comptable, però que aquest llibre comptable fos, el poguéssim veure entre moltíssima gent a tot el món. Doncs aquest llibre comptable, a més, no tothom, ara us explicaré. Pues una, escriure una línia en aquest llibre comptable és el que anomenem un bloc. Aquesta escriptura queda emblocada. I per què un bloc? Bueno, pues en tecnologia de la informació, un bloc és un grup de bits i bytes, vale? Si ho diguem així, però és un grup d'informació que securitzem, que li posem una màscara, no? Com quan anem a Venècia i ens posem una màscara i no ens reconeixen. Pues aquí un bloc té unes dades, que és aquesta notació comptable, per exemple, i li hem posat una màscara molt robusta, de forma que ningú pot reconèixer, excepte qui sap qui hi ha darrere la màscara. Val? Llavors, aquest bloc ben securitzat, després l'encadenem i el transmetem per tots els ordinadors que estan presents en el món de la xarxa blockchain. Això és molt interessant perquè fem així que aquesta comptabilitat sigui visible només pels que saben com treure la màscara. Llavors, bueno, pues és una forma molt honesta de tancar informació de forma securitzada, per això la rellevància de que sigui segur, i també de transmetre-la en ordinadors que sabem que estan en aquesta xarxa. Per això també és això que diem de la fiabilitat. I el tercer que dèiem, que era la immutabilitat, doncs ho sento dir, que un cop li poses màscara a una dada, és per sempre. Saps? Això queda com un tatuatge a internet, val? Com un tatuatge a la pell. Doncs imagineu-vos a fer un tatuatge a internet i això queda en la xarxa i en aquesta xarxa que tindran tots aquests ordinadors presents en la seva maquinari. Per això diem és immutable, és molt difícil canviar-ho.
Abans de continuar, ja no és has parlat molt d'aquest segur securitzat, però no és el mateix que simplement encriptar, no? Quina és la diferència entre blockchain i cripto?
La diferència, el que utilitzem a la blockchain, no? La blockchain és una convergència, jo sempre dic, de tecnologies, de disciplines de les tecnologies d'informació. Per un costat tenim la criptografia, no? I és tota una ciència, i efectivament no és el mateix només encriptar, només posar aquesta màscara i codificar, sinó fem una cosa més. Fem un programari que li diem algoritme i aquest algoritme el que ens permet és encadenar, és lligar seqüencialment com si fos la pàgina d'un llibre, no? Pàgina 1, pàgina 2, pàgina 3, doncs aquest encadenament de forma que si jo trec una pàgina ho sabré. Vale? Llavors aquesta seguretat no només ve per la criptografia de la màscara, sinó també ve perquè la seqüència amb la qual encadenem aquests blocs la fem visible per tothom. De forma que si jo carregués una pàgina, tothom sabria què ha passat de la pàgina 1 a la 3. I com que tothom ho sabria, es para la blockchain. Ja no podem transmetre. Llavors, això ens dona molta seguretat en la transmissió. O sigui, transmitim amb màscara, transmitim segur. I el tercer punt és que com que ha d'estar en tots els ordinadors de la xarxa, doncs si perdem un d'aquests ordinadors, no passa res, tenim una seguretat garantida de que aquesta cadena estarà en un altre ordinador. Llavors també ens dona una seguretat de que mai, no, mai podem perdre realment aquesta informació.
Bé, fins aquí hem estat fent una cosa que, per exemple, mai s'ha fet amb els ordinadors. Ningú, quan van sortir, ens va explicar com funcionaven. Directament vam començar a utilitzar-los. I ara vull passar a aquesta segona fase. Vale, ja hem fet una definició més o menys entendible de què és la blockchain, però ara anem a lo pràctic. Vale. Senyora, guàrdia, i per què serveix això? A la pràctica, quins sectors ja s'estan beneficiant d'això? A on s'està utilitzant la blockchain? Que sembla que sé que és la panacea i que és el futur total.
La màgia de la blockchain, tecnològicament, per què ens agrada tant, és perquè té un impacte molt directe en uns elements que són socials i econòmics. Val? No, com molt bé dius, això funciona, vale? I ja els tecnòlegs ja farem que funcioni cada cop millor. Però el que és molt interessant és que ens permet, no? És com un sistema operatiu d'un ordinador. ens permet fer que el perifèric, saps, que per exemple el teclat, la impressora, la pantalla, no em tingui que preocupar perquè es connecti. Val, doncs aquesta tecnologia blockchain no m'he de preocupar perquè jo em pugui connectar amb altres empreses que siguin competidors, proveïdors, clients o d'altres sectors. Què és molt rellevant? Pues que si, per exemple, tenim una màquina autònoma que ens transporta, diguem-li vehicle, val? I que aquest vehicle s'ha d'alimentar per energia, pues que puguem fer que aquest, no? Que aquest vehicle tot solet arribi a un... No? Imaginem una benzinera del futur, no? Arriba a un punt de càrrega, automàticament es carregui, es mesuri el que s'ha carregat en aquell moment, quanta energia li han posat, i automàticament es carregui, no, el cost d'aquesta energia en el nostre, no, en el nostre compte, diguem-ne bancari o on sigui que tinguem els diners. Tot això serà l'activitat entre màquines i això ens ho permet fer la blockchain de forma segura.
Has parlat de bancs. Molt bé, els bancs, que tots sabem el que són els bancs i el que ens fan, hem sentit, diuen que la blockchain pot arribar, podem arribar a muntar un banc sense la banca al darrere. Què hi ha d'això?
Bueno, els neobancs ja existeixen, no? No? Ja hem tingut la revolució de les fintech i dels neobancs. Però en realitat, per què el blockchain, no? En aquest entorn, que és l'entorn dels sistemes financers, no? És perquè en realitat molta de l'activitat que hem fet en banca i molts bancs simplement s'estan transformant. No? No és que desapareixin els bancs ni que no necessitem bancs. El que passarà i el que està passant és que, com va passar amb el caixer automàtic, ara mateix estem en un moment on apareixerà un altre element que és tan revolucionari com el caixer automàtic. Tomàs, vam passar de diners, no? De monedes i paper a una targeta de plàstic en el qual anem, no? Amb una màquina i la convertim, no? I fem que hi hagi un intercanvi entre, no? Posar la targeta i obtenir diners. Bueno, això passava el segle passat. En aquest segle ara ja paguem amb el mòbil, no? Pues cada cop més estem fent activitat financera d'una forma amb molta menys fricció entre on estic, no? En quin moment necessito fer aquest pagament, cobrament, demanar crèdit, posar dipòsits, i tota aquesta meva relació amb la moneda, no? Pues cada cop més és relativa amb el mitjà en el qual ho estic fent, no? En aquest canal.
Descentralització és una altra paraula que utilitzeu sempre que parlem com a benefici de la blockchain i que, evidentment, bueno, jo ho entenc, però expliquem què vol dir i de què ens pot lliurar. De quin centralisme ens pot lliurar la blockchain? I quins beneficis traurem deduïts de no dependre de...
Clar, penseu que tot aquest llenguatge és un llenguatge d'enginyeria. Nosaltres, quan parlem de centralització en la enginyeria de les tecnologies de la informació i comunicació, és perquè normalment nosaltres el que fem amb les dades, no, és que les captem, les transmetem, les processem, no? les tractem i després les presentem en pantalles. Val, doncs nosaltres normalment aquest processament de les dades, no? Que estem captant amb els mòbils, amb les webs, no? Tot aquest intercanvi el centralitzem. El processament sempre es fa amb uns ordinadors que estan posats en un lloc central i per això, doncs, bueno, doncs es fan unes tasques on són complicades i es necessita molta màquina. Bueno, doncs amb la blockchain ja no necessitem aquests centres de dades. Val? Fixeu-vos que parlem de centres de dades, centres de càlcul, centres de processament en tecnologia de la informació. El que estem fent és que aquests centres de processament ja no són un, són molts i estan distribuïts per tot el món i poden arribar a ser màquines no gaire potents, val? Però sí amb aquest programari de la blockchain molt, molt interessants perquè, com bé deies, és com agafar un llibre central, un llibre de comptabilitat central i fer que estigui en totes les màquines i això és descentralitzar, no? És que les màquines ja no estiguin només en una ubicació física i lògica.
Una altra, jo vaig dient coses que hem sentit. Un contracte, i compliquem-ho, intel·ligent. Què és un smart contract o un contracte intel·ligent i quina relació té amb la blockchain?
Jo sempre dic que el contracte intel·ligent és una cosa meravellosa. Ens ha fet que els advocats i els tecnòlegs ens entenguem, finalment, no? El llenguatge jurídic, i per això jo crec que la paraula contracte, el llenguatge d'acord, no? I amb un contracte jurídic, el que tenim són clàusules, no? Clàusules legals que ens diuen si passa això, aleshores hi haurà aquesta penalització, passarà aquesta altra cosa, no? Un contracte el coneixem com a empresaris. Doncs bé, un contracte intel·ligent és aquesta, no? Aquesta idea de si passa això, fes això altre, però programada. Val? Nosaltres el que fem és intel·ligent perquè programem aquestes clàusules i les fem automàtiques en el software, val? I en el programari. I és això, per això diem contracte intel·ligent, perquè simplement es tracta d'una clàusula contractual molt semblant a la que, molt semblant a la que tinguem en un contracte, i és intel·ligent perquè aconseguim programar-la perquè s'executi constantment sense necessitat d'un humà, no? Un cop l'hem programat.
I mantenim la immutabilitat. Si a mi ja no m'agrada allò que vaig acordar amb tu, però hem fet un smart contract informàtic, doncs no podré modificar-ho, haig de complir-ho. És més, m'ho farà complir la màquina, el software.
És meravellós perquè no només t'ho farà complir, sinó que, a més, com que l'haurem escrit, l'haurem d'haver escrit junts, no? D'una forma que eviti ambigüetats. Recordeu, una vegada en els contractes, no? I això els meus companys, no? De l'abogacia ho entenen, no? A vegades aquests contractes on hi ha certa ambigüetat ens garanteix que en un moment donat un risc que no sabem si passarà, després el puguis, no? El puguis, diguem-ne, matisar. No, en aquesta temàtica, no. El que hem acordat, ho hem acordat, li hem tret ambigüetat i si passa, passarà per sempre. I llavors, això pues, ens treu molts mals de caps, no?
Més paraulotes que sentim por ahí, perquè no sé si tindrem temps d'intel·ligència artificial i d'internet de les coses, però una que està molt de moda actualment, NFT. Què és un NFT i quina relació té un altre cop amb la blockchain?
A mi m'agrada molt perquè sempre pensem en els acrònims, però bueno, anem més enllà. L'acrònim aquest és, en anglès, és un acrònim en anglès, és Non-Fungible Token. Val? Què vol dir token? És el que intercanviem, no? Això que havíem dit, les blockchains, nosaltres sempre posem en el bloc alguna cosa, no? O posem alguna clàusula, no? En aquests contractes intel·ligents. Aquesta cosa és el token, val? Això és l'objecte. Quan el fem non-fungible, vol dir que no el fem intercanviable, el fem únic. Val? El que estem fent en la blockchain és agafar aquest token no intercanviable i el guardem de forma que creem un valor. I aquest valor serà només del propietari que el tingui. Per què és interessant o per què ara s'ha posat, no? Estem parlant tant dels NFTs, perquè aquest propietari el tindrà un cop, és com l'art, jo el tinc a casa meva, però quan en el cas de del maquinari, el programari i la blockchain, el que aconseguim fer és que es repliquin les còpies, com unes litografies. I què passa amb les litografies? Que normalment l'artista de l'original no rep el percentatge de les litografies. Bé, doncs en els NFT sí. Si jo sóc el propietari, si jo sóc el que he creat aquest NFT, quan es vagin reproduint, val, obtindré un percentatge d'aquestes reproduccions. I això fa molt interessant a nivell econòmic.
Interessantíssim, i sempre dic el mateix. Einstein, que també era científic, no va aconseguir resoldre el temps dels programes de ràdio. I se'ns està acabant el temps. Molt ràpidament, quina relació té blockchain amb intel·ligència artificial o amb internet de les coses?
Jo sempre dic que és la capa del mig, l'esquelet. Nosaltres tenim dades que captem amb els sensors de la internet de les coses, val? Les transmetem de forma segura, com hem comentat, per la blockchain, i amb això alimentem, no? Donem aquestes dades a motors d'intel·ligència perquè facin altres, no? Perquè escalin el que es pot fer amb aquestes dades. Si les dades són de qualitat, això ens ho diu el blockchain i el sensor. Posar entremig d'un motor d'intel·ligència artificial una blockchain ens donarà molta més fiabilitat de totes aquestes dades que necessitem després per fer coses màgiques que fa la intel·ligència artificial.
I ara sí que per acabar el programa, i sempre m'agrada si tinc temps que demanar-te això, consell, ens està sentint un empresari que té una empresa de fàbriques de caixes de cartró i diu, tot això li sona molt bé, diu, però a mi, a la meva empresa, això de la blockchain em servirà d'alguna cosa?
et serveix per focalitzar la teva estratègia. No? Sempre hem parlat de l'estratègia digital, no. L'estratègia és l'estratègia del teu negoci. Si, com bé dius, fas sabates, fas el que tinguis que fer, la blockchain et permet que ho facis de forma més automàtica. Estem automatitzant processos de la teva empresa i serveix per això.
Bé, doncs avui, com si fos per capítols, aquest ha estat el primer capítol de la blockchain amb veu de la Montse Guàrdia i d'aquí un temps tornarem amb tu perquè ja sabrem una mica més i et farem preguntes amb una mica més de profunditat. Montse, moltes gràcies, ens has donat bastanta llum sobre el tema.
Moltes gràcies.
Toc Tech. Ara la Marta Clua ens presenta una novel·la amb un toc tecnològic.
Hola a tots i a totes. Avui a Toc Tech parlarem de l'eternitat virtual i ho farem amb Conòndromo, de Francesca Unión, publicat el 2018 per Ediciones Aldaliz. Us faig una breu ressenya. La història ens situa en un futur 2146, on ser immortal és possible. En una societat ultratecnològica, les persones poden decidir en quin moment poden transferir la seva plena consciència a un suport digital per convertir-se en éssers eterns en un món virtual, el billón. Però, evidentment, no totes les persones poden accedir a un món virtualitzat, només les que s'ho poden permetre. La Rai és una adolescent que en el seu 17è aniversari els seus pares li regalen el pas a Billon quan faci 18 anys. Malgrat que Billon és el món al que tothom aspira, a la Rai mai li ha interessat. A ella, la seva vida real, a ella hora, i fer fotos amb la seva Polaroid és el que més li agrada, i no està disposada a anar-se'n a Billon. Abans de fer el pas, té l'opció de fer un any de reflexió, el Walkabout, per gaudir tot d'experiències que quedaran enregistrades amb la seva memòria virtual. I li donaran el pas al billón. La Rai anirà coneixent a una comunitat, la Lliga Humana, que aposta per una renúncia al billón i una recuperació de la vida més terrenal. La Lliga Humana convenç a la Rai que formi part de la seva comunitat i li comenten que podrà realitzar el seu walkabout i li ofereixen l'opció de no haver de donar el pas al billón. Però ho permetran els pares de la Rai que renunciï a la seva vida eterna? Serà possible l'alternativa que la Lliga Humana li ofereix? No patiu, no us ho desvetllaré pas, ho haureu de descobrir. Quin seria el toc tec de la nostra història? Evidentment, Conòndromo és una novel·la de ciència-ficció, on la tecnologia és un element clau en tota la trama. El futur que ens explica la Rai ens mostra tot allò que la tecnologia pot oferir-nos per tal de millorar i optimitzar la nostra vida. En el món actual que se'ns explica, l'hora, que és on viu la Rai, la tecnologia ho domina tot. Des dels implants que porten les persones des del seu naixement que els permeten estar permanentment connectats i enregistrar tots els moments viscuts, com a Utopi, un canal on retransmetre i compartir totes les seves vivències al moment. Personalment, algunes propostes m'han agradat molt, com podria ser el tema dels nanoregeneradors, que permeten l'acceleració de les cures físiques i evitar algunes malalties, o el tema de poder fer zoom amb la mirada. Però en aquest món no existeixen els llibres i no cal aprendre a llegir ni a escriure, ja que rebem actualitzacions que proporcionen informació al moment, tot i que la informació pot venir sesgada per qui ha creat, diguem, aquestes actualitzacions. Si bé és cert que la tecnologia ens condueix a la immediatesa de les coses, on queda el concepte de la paciència, de l'atenció, de l'aprenentatge? Conòndromo és una distòpia costumbrista que es cou a foc lent. Inclou dosis de misteri i tensió que et van atrapant i ho fa amb un llenguatge molt visual, ple de detalls que ajuden a situar-te molt bé en un futur que ben bé podria ser el nostre i amb un ventall de protagonistes molt ben definits. És un llibre llarg, arriba a les 600 pàgines, però no es fa feixuc. M'ha resultat amè i àgil en la seva lectura. Conòndromo ens farà pensar quina és la nostra relació amb les noves tecnologies i com arribem a ser-ne de dependents. La tecnologia ens ha d'ajudar en les nostres vides, però en cap cas ha de substituir les nostres pròpies emocions ni vivències, siguin les que siguin. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Recordar-vos que si voleu venir al programa, si voleu fer qualsevol suggeriment o creieu que hem de convidar doncs, a alguna persona, simplement podeu enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com. Hola info@barcelonadot.com. I ara sí, ja res més, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.